to Ninguém Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
La nostàlgia, un factor que sense cap mena de dubte ven. Però quantes vegades la nostàlgia es queda en un no-res? Quantes vegades la nostàlgia s'ha arribat a utilitzar malament? Malauradament, moltes. Sovint es deixa de banda o es maltracta el llegat del passat per fer un producte que té com a objectiu agafar nou públic, deixar de banda el de tota la vida. Us sona allò de la fora les coses velles i quedar-vos amb les noves? Cobra Kai ha aconseguit amb èxit el que molts productes d'aquestes característiques no han volgut o sabut fer, respectar el passat, crear nous personatges atractius i trobar l'equilibri entre el passat i el present. Sí, l'equilibri és present a Cobra Kai tant en les trames de la sèrie com en la seva creació. Cobra Kai actualitza el concepte dels 80 i li dona una lectura adaptada als nostres temps, al mateix temps que manté intacte l'esperit original. Ja no tenim bons i dolents, Cobra Kai es mou en una interessant escala de grisos i diferents punts de vista. No s'ha optat per la solució fàcil de convertir el bo en dolent i viceversa. Cobra Kai ha optat per l'opció difícil, treballar els personatges i dimensionar a Johnny Lawrence i Daniel LaRusso d'una manera que no havien vist en els 80, amb tota la seva motxilla d'un passat que ha afectat de manera diferent a cadascun d'ells i que continuarà afectant la família i alumnes de cadascú. Avui Cobra Kai serà el tema principal, però també tindrem estrenes, notícies calentes, a Manjacini i moltes coses més. Presentant i dirigint el Ningú Do Karate, qui us parla, l'Ignasi Herbat, avui acompanyat dels senseis Bernat Costa, Marta Sanz i des del Japó llunyà, en David Callahan Miyagi Ruiz. Què tal? Benvinguts tots.
Hola, què tal?
Bones, perquè jo sóc el Miyagi.
Home, no sé, fas cara de mestre.
Sí.
A més...
Això és... La... Bé.
Bueno, per edat, també.
Sí, ja, mira. Si són de la mateixa quinta, cabron.
Molt bé, disposats avui a parlar d'aquesta sèrie, tots plegats.
Sí, i tant. Val. Moltes ganes, moltíssimes ganes.
Tocarem música, tocarem aspectes de producció, Marta, amb tu, i Callahan, tu i jo, doncs anirem aquí comentant el que més ens hagi agradat la sèrie.
Ens farem palles una mica, no?
Jo ho diria d'una altra manera, però bé, ja que...
Home, jo quan vaig fer la secció de Karate Kid, la vaig dedicar en Callahan.
Sí, per, sí, sí.
Ho recordes, eh?
Sí.
És que no oblidarem mai quan em vas explicar... que bé, havies passat per aquell dia tan, tan especial per la teva vida, no?
Sí, sí.
Que vas guanyar a tothom a una sala recreativa amb una màquina que era, em sembla que era Double Dragon?
No, no, era Street Fighter.
Street Fighter,
sí, sí.
Encara més mític.
El 2, eh?
El 2, encara més.
El bo.
Molt bé, doncs d'això i d'altres coses, abans recordar-vos un parell de coses. El concurs de Panini Còmic, que com cada mes regalem un lot gentilesa de Panini, preguntem quines dues actrius interpreten a l'Avispa, a Ant-Man i l'Avispa. Teniu fins al 26 de juny, que això és dimarts de la setmana vinent, per enviar-nos un correu electrònic al ningunoes@outlook.com. Ens heu de deixar la resposta, el vostre nom i cognom i la població des de on ens escolteu. I maneres d'escoltar el Ningú No És Perfecte, doncs ja ho sabeu, banda de la ràdio, la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, a les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte i a Twitter @ningunoes, i els nostres canals habituals de podcast, que estem tant a iTunes com a iVoox, ens busqueu com a Ningú No És Perfecte. I ara sí, anem directes abans de Cobra Kai a les estrenes d'aquesta setmana.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Hola, ¿qué tal la fiesta?
De cine.
Llevaba una chaqueta de mujer y es de borracho. Sí, somos buenos padres.
Sí, muy buenos.
Me llamo Simon. Soy como tú. Tengo una familia normal, unos amigos geniales y voy al típico instituto.
No se usa el móvil en los pasillos, hombre. No puedo dejar que mis estudiantes usen Tinder.
Claro,
ese es mi territorio.
Tengo una vida guay, excepto por un enorme secreto.
Hola.
¿Has visto el post nuevo? El del chico gay anónimo del Insti. ¿Quién crees que puede ser?
Estimado Blo, soy como tú. Nadie sabe que soy gay.
Simon, me alegra saber que hay otro chico en el instituto con el mismo secreto. ¿Cuándo lo supiste?
Fueron pequeñas pistas aquí y allá.
I això és Con amor, Simon. Es tracta de la primera comèdia romàntica adolescent homosexual produïda per un gran estudi, basada en la novel·la Simon vs. The Homo Sapiens Agenda de Becky Arbel Talley. El director és Greg Berlanti, que va entrar en la indústria sent un dels guionistes de la sèrie Dawson Crece i actualment treballa en el que coneixem com Arrowverse, que està format per totes les sèries juvenils del canal CW basades en superherois de DC. Berlanti volia fer una pel·lícula que els adolescents amb una problemàtica semblant a la del protagonista poguessin veure en sales comercials sense haver de recórrer a pel·lícules d'autor. La valenta productora que ha decidit donar suport a aquest esperat pas endavant ha estat, curiosament, la Fox. El protagonista és Simon, un adolescent de 16 anys que oculta la seva homosexualitat. Un dia, un dels seus correus arriba a algú per error. Simon patirà xantatge per part del pallasso de la classe que li demana ajuda per sortir amb la noia que li agrada. Si no ho fa, escamparà el seu secret a tot l'institut. La protagonitzen Nick Robinson, que era un dels nens protagonistes a la primera entrega de Jurassic World, Josh Duhamel, Jennifer Garner i Catherine Langford, la protagonista de Por 13 Razones. La pel·lícula ha estat un èxit de crítica, amb un 92 a Rotten Tomatoes i també de públic, amb una recaptació de 58 milions a tot el món sobre un cost de 17. Con amor, Simon és una pel·lícula divertida, enginyosa, amb uns personatges tridimensionals, magníficament treballats, uns diàlegs meravellosos i una sensacional banda sonora amb temes de grups indie-pop americans. Bé, un tràiler bastant explícit. Es tracta de Tully. Jason Reitman com a director i Diablo Cody com a guionista tornen a treballar junts després de Juno i Young Adult. Reitman, fill d'Ivan, el director de Los Cazafantasmas, ha enfocat la seva carrera en pel·lícules d'autor com Up in the Air. Lluny de l'ombra de Reitman, Cody va dirigir Ricky a Meryl Streep. La carrera de Reitman no ha esclatat com s'esperava i les seves últimes pel·lícules, Una vida en tres dies i Hombres, mujeres y niños, han passat molt desapercebudes. Amb Tully, amb dos autors s'han reconciliat amb la crítica especialitzada. Cody es va basar en una experiència personal quan, per poder continuar treballant després del naixement del seu tercer fill, va contractar una cangur de nit perquè es fes càrrec del bebè mentre ella dormia. La protagonista de la pel·lícula és Marlo, Charlize Theron, una mare de tres fills, un d'ells un nadó totalment esgotada. El seu adinerat germà, Marc Dusplas, li regala els serveis de Tully, Mackenzie Davis, una cangur disposada a atendre a la mainada durant la nit. Al principi, Marlo es mostra reticent envers Tully, però amb el temps es crea un fort vincle entre ambdues.
¿Qué te parece si sigues jugando después del examen?
Me llamo Annie. Hola, Annie. Mi madre murió hace una semana. Mi madre era mayor y estaba mal de la cabeza hacia el final.
¿Quién cuidará de mí?
Cariño, ¿crees que no pienso cuidarte?
Pero si te mueres.
Lo siento, te he reconocido por lo de tu madre. ¿Qué tal la relación con tu hija? ¿Qué?
Peter.
Charlie. ¿Estás bien? Charlie.
Hereditary, drama familiar en forma de pel·lícula de terror que ha suposat el debut en el llargmetratge d'Ari Aster. La pel·lícula ha estat rebuda molt positivament als festivals de Sundance i l'SXCW d'Austin. La pel·lícula està protagonitzada per Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro i Gabriel Byrne. La història ens presenta doncs, un personatge d'Ellen, que ha mort, la matriarca d'una família, i provoca diferents reaccions entre els seus membres. A la filla li costa gestionar la pèrdua amb el dolor que li provoquen les estranyes costums de la seva mare. La neta petita té un buit que no sap com omplir, mentre que el net gran ho viu juntament amb l'adolescència. El pare de família intenta posar ordre davant una família que es desestructura. La cosa empitjora quan succeeixi una desgràcia i emergeixin secrets esgarrifosos sobre els seus avantpassats. És una d'aquestes pel·lis de terror que, per cert, doncs, ha vingut bastant avalada per la crítica nord-americana la setmana passada. Tanquem amb la resta d'estrenes. Supergente Canino és una comèdia protagonitzada per Will Arnett en el paper d'un agent de l'FBI que treballa juntament amb un agent caní. Ambdós s'infiltren en un certamen per a gossos a Las Vegas, que és un objectiu d'uns lladres. El Orden Divino és una pel·lícula suïssa que ens explica com en els anys 70 una dona frustrada perquè el seu marit no l'ha deixat acceptar una feina a temps parcial es converteix en la líder del moviment sufragista del seu poble. Les Guardianes és una coproducció entre França i Suïssa ambientada al 1915, protagonitzada per una mare i la seva filla que s'han de fer càrrec d'una granja perquè els seus homes estan al front. Ambdues rescataran a una òrfana perquè les ajudi en les dures tasques del camp. Acabem amb Nadie nos mira, un drama homosexual que ens narra la història d'un actor de telenovel·les argentí de cert èxit que ronda la trentena i que s'instal·la a Nova York per obrir-se nous horitzons professionals. Però les coses no li seran fàcils, perquè el seu físic no és el típic latino i el seu anglès tampoc és del tot convincent. La seva situació serà precària i es guanyarà la vida fent cangurs i cometent petits robatoris en supermercats mentre amaga la seva situació a amics i família. És la teva autobiografia, David?
Menys en lo de ser homosexual, és pràcticament no, la meva vida.
No, només era per l'homosexual que l'estava assenyalant.
Ah, tu el senyor... Sí. Val. Doncs, us poseu d'acord després i... No, bueno. Molt bé. Obrim amb Cobra Kai. Try to be best, 'cause you're only a man. Try to believe, though the going gets rough, that you got a hand tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, and nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. De desembre de 2017, 5 mesos abans de l'estrena de Cobra Kai.
Hi ha una cosa que sí, que et diré, no suporto en Daniel San, no puc amb ell.
Què dius, pobre?
Sí, no, és, sempre m'ha fet ràbia, és un tio que m'ha, no sé, el veia tan pringat, que no sé, em queien bé els Cobra a mi. Eren uns personatges ben parits, anaven vestits, però guai, portaven un kimono negre amb un logotip, amb una cobra darrere molt guapa, no?
Sí, un tio molt xungo, era.
Sí, no, ja s'ha portat un puto arbre darrere. O sigui, portava un puto bonsai, que no és ni un arbre. És un arbre en miniatura, saps? I anava amb bici, i ells anaven amb motos ben parides, que feien soroll, saps?
Uns matons, eren uns matons.
Bueno, matons, no, com vulguis. A mi em semblen uns tios com Déu mana, tio, com Déu mana. I a més, en Daniel San es passa tot el pel·lícula donant-los pel sac, provocant-los. Ell va i se'n va, intenta liar-se amb la exnòvia del líder.
Bernat, jo crec que no l'has entès. Deixa'm que t'ho digui ja, abans que vagis més enllà.
No, a veure, perdona.
És una pel·lícula del bullying quan encara no havia paraula.
Ell feia bullying als cobres.
Oh, però què dius?
ho sento, he arribat a aquesta conclusió. O sigui, l'he mirat diverses vegades, aquesta pel·lícula, i penso, aquest xaval, si no hagués donat pel sac, com ha fet certs moviments que hi ha hagut aquí a Catalunya últimament que han despertat cert feixisme, doncs el mateix va fer en nano. Si no hagués provocat, no hagués rebut.
Bueno, Bernat, un aplaudiment, no?
Gràcies, gràcies, no, gràcies.
Això que era com recuperar en l'anterior episodi,
sí, no?
De Cobra Kai, no, de Ningú no és perfecte,
sí,
no?
Sí,
per
sí.
Posar-nos en antecedents.
Exacte, sí, sí. És que llavors, quan vam fer aquell espai, no sabíem que s'estava rodant Cobra Kai.
No en sabíem res.
I que precisament la sèrie mostraria el punt de vista de Johnny Lawrence que no l'havíem vist a la pel·lícula.
Perquè... Però que era evident. O sigui, que jo, que he vist aquesta pel·lícula no sé quantes vegades ja, arribés a aquesta conclusió i s'hagi fet aquesta sèrie amb aquesta conclusió... Home,
No t'equivoquis, eh? No s'ha fet amb aquesta conclusió. Perdona. La sèrie.
Jo crec que la lectura és equivocada, eh? Sí.
Veus, bueno,
jo també estic amb l'Ignasi, eh?
No, però, a veure, tots tenim un, no sé, un matón a dintre, tots tenim un Cobra Kai a dintre, tots... No sé com dir-vos-ho, però jo, aquella pel·li, Daniel Sam pensava, si no estigués aquí, doncs tot estaria millor. Tu seria millor?
No, perquè en Johnny Lawrence havia tallat amb la xicota.
Bueno, però tenia oportunitat de tornar-hi. Però, escolta'm, en Daniel San, en Dani LaRusso, va fer servir la pitjor tàctica que pot fer servir un home amb una noia, i és la llàstima. Va fer servir la llàstima. Ella estava amb ell, ai, pobret, ai, que rep una pinya per aquí, una pinya per allà, per part dels cobres. Home, és que és evident, t'estàs buscant. Tu estàs buscant. I vaig encertar-ho, llavors. I segueixo encertant encara. Perquè la sèrie ho està demostrant.
La sèrie te mostra el punt de vista de Johnny Lawrence també, perquè t'ensenya el de Daniel LaRusso, no? Jo crec que la pel·lícula, la sèrie en aquest cas,
sí.
El secret i el que millor funciona és el que repeteix, i ja repetia Karate Kid, però aquí és bastant evident, que és el tema de l'equilibri, no? És a dir, mostrar en aquest cas els dos punts de vista i veure que en el fons Johnny Lawrence, doncs, que tampoc era tan dolent, no? És a dir,
el yin i el yang, eh?
El sí, yin yang,
totalment. Sí, estem parlant d'una pel·li d'arts marcials i el sí. Yin i el yang, l'equilibri sí. De l'univers, i aquí jo crec que està desenvolupat realment, eh? Els 80 era tot molt maniqueïsta, com totes les pel·lis dels 80, els bons eren molt bons i els dolents eren molt dolents.
Clar.
I ara la sèrie, una de les coses a mi m'ha sorprès gratament, perquè a veure, jo sóc un fan de la nostàlgia dels 80, però per fer segons quines merdes, com les que estem trobant últimament,
sí.
Jo sincerament prefereixo deixar la nostàlgia dels 80 i veure els originals quan toca, però si us plau no tocar, val? Però
sí.
Si has de recuperar la nostàlgia i l'has de treballar, com és el cas jo crec de Cobra Kai, que hi ha una evolució, està molt bé, està molt bé treballat això, doncs parteix d'aquell maniqueïsme i ara ho fa tot, no? Molt més complexa.
A més, tracta molt de carinyo els personatges originals.
Sí, sí.
Cosa que ens queixem d'aquests productes que tiren de nostàlgia, que precisament el que fan és estic pensant, per exemple, en Star Wars, no? Lo mal portat que estan els personatges clàssics a les noves pel·lícules. Que dius, per fer això no els fa
servir. Exactament, és l'exemple, sí, és un bon exemple.
I en canvi aquí els porta... I ostres, es tracta meravellosament, és a dir, tenen jo crec que una evolució creïble, allò de 34 anys després. Jo em crec que Daniel LaRusso tingui un concessionari de cotxes, que les circumstàncies de la vida l'hagin portat a deixar el karate en una cosa secundària i que Johnny Lawrence sigui un fracassat i un borratxo. És el punt de partida de la sèrie, que llavors tot això anirà canviant i evolucionant,
que,
no?
Que tot això és per culpa de Daniel LaRusso.
No, tot això no.
Sí.
Jo crec que tot això és per culpa de evidentment, del punt de partida de Karate Kid, de la peli, però és pel concepte del triomf, que té la primera pel·lícula i que, de fet, al final, sense fer spoilers, al final de la sèrie, també torna a posar sobre la taula què significa triomfar a la vida. Està molt bé, eh?
Sí,
realment
sí.
Està molt bé.
Algun spoiler farem, això.
Bueno,
sí.
Però a la primera està... Ja, tothom...
Sí.
Ja podem fer spoilers de la Karate Kid original.
Jo crec que de sobres,
sí.
I si no, que es fotin, perquè l'haurien d'haver vist, eh?
Sí, no, i una cosa que han de saber els oients és que la patada de la grulla, i com diuen Johnny Lawrence a la sèrie, és una patada il·legal, o sigui, ho sàpiguen.
Ah, és il·legal?
És il·legal.
Bueno, sí. És una pel·lícula, Bernat.
Sí, no, és igual, però és il·legal.
Sí, però serà que les tècniques que utilitza Cobra Kai són legals.
Són... No són res.
Sí, és un infant terrible, eh?
Sí, ho sé.
No, doncs aquest èxit, no? A partir de l'èxit de Daniel LaRusso i el fracàs de Johnny Lawrence, és el punt de partida d'aquesta nova sèrie, perquè en Daniel LaRusso potser ha deixat el karate en un segon o un tercer terme, però l'èxit d'aquell combat, d'aquella primera pel·li, l'ha fet el triomfador que és a la vida, no? Perquè és un triomfador, ara mateix és un triomfador. Total. Amb les seves llacunes i les seves, bueno, i les seves ombres, no? Però ho és. I en canvi en Johnny Lawrence, per haver perdut aquell combat,
tot li va anar
en adolescència, pues, no haver assumit bé aquell fracàs, l'ha convertit en un loser, realment.
Sí,
és un loser.
Sí, és un loser.
I és la trobada d'un teòric triomfador,
sí,
amb un teòric loser.
Sí.
Que anirem veient que, bueno, que ni un és tan triomfador ni l'altre és tan loser. És que
sí,
jo trobo meravellós.
Jo també, la idea és molt bona. I el mateix que fa una mica és amb els personatges joves, no? Els nous personatges, tant el Robbie, que és el fill del Johnny Lawrence, com el Miguel, que és aquesta mena de remake de Daniel LaRusso, que de fet els mateixos productors showrunners de la sèrie van dir que volien fer que també fos una mica remake la sèrie, no? I canvien aquí els papers...
Bueno, això no ho poden negar, eh? O sigui, hi ha moments... Fins i tot
moments... No, és reconegut i volgut.
I hi ha moments que són tan remake que fins i tot jo hi detecto la paròdia del moment concret de la peli.
Sí,
inclús... El moment que està lesionat en teoria en Daniel LaRusso, no? A la primera.
Ha d'aplicar-li la tècnica Miyagi, no?
Sí, no? Que fa...
Sí.
I frega mans i
fa... Un médico!
Però hi ha diversos, no? El moment mític...
Està molt bé, perquè li dona credibilitat. O sigui, no pot ser que en Daniel LaRusso a aquesta edat hagi arribat a un punt de sabidoria com el Miyagi.
És
així. És real, o sigui, trobo molt realista la sèrie.
Molt.
L'ha fet més realista que Karate Kid, no? Ha convertit els personatges en, i ara parlant en sèrio, en que ells han evolucionat amb els anys, no? I és el que diuen en Callahan, no? Que és un loser, però fins a quin punt és un loser?
És que tots ho som una mica.
Tots ho som,
no?
Sí, sí.
I hem d'aprendre a... Bueno, ens hem de reconciliar amb el nostre loser.
Acceptar els nostres errors.
Jo crec que en el moment en què es veu clarament que tots dos són losers, és el moment que es foten a fotre's les cerveses en el bar i miren el Facebook.
És meravellós.
I estan allà consultant el Facebook
de la ex-xicota dels dos.
De l'ex dels dos, no? I que, tu hi has contactat? No, jo tampoc. És que, clar, aquell moment és de loser total, no?
Bueno, és de loser i és de despit d'home.
Total.
Perquè estan els dos allà mirant i dic... No podem veure les fotos perquè cap dels dos sap ben bé com...
Ni cosa de demanar amistat cap dels dos.
Però fixa't que sí que veuen la foto del marit actual...
Sí,
i és un verda.
Bueno, no precisament, té una foto de triomfador absolut i diuen... I este tio, que cara de pringau que tiene. I clar, es queden els dos així com... Sí, vinga, va, posa'm un altre que això va per llarg. Realment és una radiografia de les debilitats, no, humanes, en aquest cas de que podem dir que estan cap als 50, personatges, cap als 40 molts, por ahí.
Sí. 49-50 estan.
Sí. Doncs és, bueno, és bastant fidedigna, amb molt d'humor i amb molta conya, però està bé. Sí,
a més, a Cobra Kai ens està enviant missatges a la generació que està vinguent ara. Vull dir, m'agrada els missatges als de l'ESO, que entenguin moltes coses, que s'estan acostumant a una sèrie de valors que no toquen, i està molt bé que els hi fotin un toque amb aquesta sèrie. O sigui, el insultar, atacar en anònim per internet sense dir qui ets, no? Ho trobo genial, perquè està dient, a la nostra època insultàvem a la cara, no ens n'amagàvem.
Sí.
O sigui, érem, no hi havia WhatsApp, no hi havia Twitter, no hi havia Facebook, no podies fer una conta falsa, simplement havies d'anar a la cara i dir-li tu ets gilipolles, directament. Ara és així. I està molt bé, aquest missatge que està enviant Cobra Kai, o sigui, té el punt terapèutic.
Però tu creus, jo poso un dubte que els nanos de l'ESO estiguin mirant aquesta sèrie. Jo, sincerament, no m'ho crec. De fet, crec que la sèrie ha passat molt desapercebuda, no? Nosaltres...
Doncs ha tingut bastant èxit, de fet, va tardar...
Però aquí, èxit a on?
Clar, bueno, no sé, és que és una sèrie, en principi tot el món, perquè recordem que es va estrenar el que aleshores es deia YouTube Red, que ara ja és YouTube Premium, ho diguem perquè la sèrie, de fet, ara mateix és gratuïta.
És gratuïta, sí.
És a dir, tens els dos primers capítols gratuïts i si et dones d'alta al YouTube Premium tens 3 mesos gratuïts, per la qual cosa tu pots veure ja sí. la totalitat dels capítols de forma gratuïta, no? I llavors té un preu tipus Netflix a partir del tercer mes. Sí. Va tenir més de, a les primeres 24 hores, 5,4 milions de visualitzacions, el primer capítol, que comparat, per exemple, en Lost in Space, que havia estrenat a Netflix sí. també el mateix dia, amb 3 milions i escaig. Per tant, la diferència era important i això va suposar que ràpidament la sèrie en una setmana fos ja renovada per una segona temporada.
Quan deia allò d'èxit, que és evident, èxit, sí, sí que, però em refereixo que més a una generació concreta, jo crec, eh? Ha tingut més curiositat... Perquè...
Sí,
dubto
sí.
que els joves...
No, jo crec que arribarà.
Sí,
arribarà,
és
arribarà.
Que és una sèrie, jo crec que... És no, sí, ideal que, perquè agafa els que, dos
no,
públics.
No, que hi ha, home, és evident que hi ha la voluntat, segur, segur.
Sí.
Dubto que qualli amb els més joves. Jo crec que aquesta doble vessant... Pues, doncs, jo la discuteixo,
jo
no
crec
sé.
Que és més interessant perquè ara, en Bernat, quan parlaves del tema del bullying a través de xarxes socials i tal, clar, això ara mateix també tenim poques sèries que ho tracta, tenim Por 13 razones, que és una de les sèries que ho tracta,
sí,
que aquesta sí que ha quallat més potser amb públic que la veiem a Netflix, el públic més teenager, per entendre'ns, i en aquest cas jo crec que Cobra Kai també té els números, potser té el problema una mica de la plataforma, perquè el tema de YouTube bueno, no ho sé, encara acaba de començar.
Precisament els joves, YouTube és el que més segueix amb els influencers
sí, sí.
No, i tot això.
Sí, tens raó.
No?
Sí, sí.
Però, i el que comentes és veritat, és una actualització, novament, de l'original a l'actualitat, amb temes com no, el bullying, que de fet la primera ja era una història de bullying, com bé has dit, ja era una història de bullying, el que passa que no parlàvem d'aquest...
No.
Era assetjament, bueno...
Era bullying pre-bullying, no?
Eren els matons i els no sé què, però és el mateix, estem parlant del mateix. Ara hi ha un concepte anglosaxó que és molt maco i que tothom té al cap, però això ja estava a la primera. I les xarxes socials, no? la importància de ser popular... aplicat als dies d'avui, que no és el mateix de ser popular als instituts de mitjans dels 80, és tot molt diferent, ha canviat molt. Ja, potser ara hi ha més mala llet, no?
Sí.
La mala llet sempre hi ha estat, però ara potser les coses van diferents i crec que la sèrie fa una radiografia molt, molt acurada, no?, d'aquesta actualitat.
Sí.
Sempre amb una òptica humorística, perquè no perd mai aquest punt no?
àcid,
irònic, no? que encara la fa més simpàtica i més entranyable.
Jo m'he convertit en una espècie de paladí de la sèrie, la vaig recomanant a tothom, inclús l'he treballat amb, jo treballo com a educador social de tant en tant, no? I l'he recomanat a nanos i l'han vista i s'han tornat locos, o sigui, realment l'accepten i els hi encanta el missatge que envia la pel·lícula, no? Perquè, clar, hi ha les tres grans normes, que són les de Cobra Kai, diuen, pega primero, no? O sigui, pega primer, segon és pega fort, fot-li fort i tercer, sense pietat. O sigui, és una filosofia que els que són uns losers, no? Uns perdedors, doncs l'accepten de seguida.
Però fixa't a la diferència del Cobra Kai original amb l'actual. O sigui, allà eren uns tios durs.
Sí.
Ara són tots uns losers.
Ja, però són...
El contrast, no?
Sí, però ell què era quan va començar? Era un loser. En Johnny Lawrence... Va començar com a loser i va acabar sent pues, el tio més dur de...
Però no ho sabia.
No, home, no ho era. No era en Johnny Lawrence a la primera pel·li no era un loser.
Bueno,
era
el tio
més
Cobra
popular
Kai,
de l'institut.
Sí, però Cobra Kai es demostra que ell va començar com un loser. O sigui, ja surt a aquella escena que ell va amb la bicicleta
sí,
i tal.
Sí, sí, sí.
Doncs es veu
però
que...
Però això ens ho expliquen ara.
Ens expliquen ara.
Aleshores no ho sabíem.
Sí, també teniu raó, no? A la pel·lícula ens donen a entendre que és un nano pijo que els seus pares li compren tot i que és un consentit i...
Clar, és que aquesta informació... Sí. És el que dèiem, aquesta informació als 80 et donen la informació que interessa, que és en Daniel LaRusso,
sí.
No? Que és una dona, em penso que és vídua, la seva mare, no? Que s'han mudat, que arriben a un lloc nou, institut nou, amics nous, i aquest, no? Aquesta sensació de que tot t'és aliè, no? I quina pena que dona en Daniel San, no? Daniel LaRusso, quina pena, i bueno, i t'identifiques amb ell.
Sí.
En Johnny Lawrence no sabem res d'ell, I no ens importa en absolut, perquè és l'estereotip típic de les pel·lis dels 80. Què passa en aquesta sèrie? Ja els primers episodis, és el que tu dius. Corren a afegir-nos una escena explicativa de que, clar, bueno, pues era, sí que era la seva dona, no? La seva mare estava casada amb un, no? Amb un tio ric, sí. Però que passava d'ell, que ell se sentia sol, que no, clar, és una informació que en la primera peli realment ens faltava i sí. no els interessava, els creadors, donar-nos aquesta informació. Ara sí, ara estem parlant d'una sèrie i a la sèrie hem de tractar en profunditat els personatges i, de fet, la sèrie acaba obrint una porta, esperem que sigui, que es confirmi, a una segona oportunitat, hi ha una segona temporada que de fet...
Està en marxa.
Que, de fet, a més, acaba com han d'acabar les temporades amb l'aparició estel·lar d'un...
Bueno, ja ho podem dir.
Un personatge magnífic, no?
Apareix el mestre, diguéssim, dels Cobra Kai, el John Kreese, no?
Apareix des de la penombra, d'aquell misticisme i aquella...
Que, per cert,
meravellós,
que es manté força bé.
Molt, sí.
Vaig flipar.
És que, de fet, un dels secrets de la sèrie és que ells dos, per exemple,
si és que ells dos estan molt bé.
Tots molt bé.
Fixa't, perquè els flashbacks que hi ha a la peli, tu, evidentment,
els
són uns nanos, però ells intenten aparentar que tenen 15 anys, però no en tenen 15 anys en aquella peli.
No.
Michael J. Fox fent Regreso al Futuro tenia 30, si no m'equivoco, cap a 30.
No, però ells tampoc...
Però els conserven.
En Dani sí que crec que devia tenir...
Tenia 15, devia ser 16 o 17. Sí. Johnny Lawrence potser... No, però més o menys, jo crec que... Tampoc és aquestes coses tan escandaloses, no?, d'edats molt...
Sí. I això m'ha fet pensar, és una de les coses que he investigat per internet. Això m'ha fet pensar amb els 400 cops de Truffaut. Ara direu, hòstia, quina bajanada és d'estar dient. No. Truffaut va fer aquesta saga amb l'Antoine Dionel, que era el protagonista dels 400 cops, que va fer una sèrie de pel·lícules que sempre, seguien la vida d'aquest personatge. No? I va fer, penso que són dos pel·lis i tres curts pel mig. Total, 20 anys seguint un personatge de ficció, una mica... jugant el que va fer també en Linklater, no?
Sí.
Boyhood, és el mateix. Sí. I ara ens trobem que aquesta sèrie, més enllà de ser un remake, no, és una seqüela de les pel·lis originals amb els actors protagonistes originals, que a més estaven desapareguts perquè no han fet res destacable a nivell internacional. Potser Estats Units han fet alguna cosa que no ha arribat aquí.
De massa.
Llavors aquesta mena d'experiment evolutiu televisiu està bé, perquè jo en televisió no l'havia vist.
No, i a més és que tu veus com han crescut i veus no només com han crescut aquest temps, sinó que els veus créixer a partir d'ara, no? A partir d'aquest punt d'inflexió que és el nou Cobra Kai que apareix. No?
A mi, l'actor que fa de Johnny Lawrence, el trobo un gran actor.
És molt bo.
Sí.
Molt bon actor. Sí. En Daniel Russo sempre m'ha... No perquè sigui en Daniel Russo, l'actor en si, eh?
Sí, té potser més mancances.
Sí.
També el personatge no ajuda massa, perquè jo crec que el personatge d'en Russo està més estereotipat. I també com l'han pintat, no pinta pas que el seu matrimoni sigui un fracàs, que tot és molt maco. Si realment haguessin plantejat un Russo que la seva vida també està una mica així, potser hagués tingut més interès. Que passa per la nostra generació, en Russo
és
mític i no es pot tocar i s'ha acabat.
Sí.
Aquí jo crec que el protagonista d'aquesta sèrie, almenys en aquesta primera temporada, és en Lawrence, que realment demostra tot el background.
Tot i que el protagonisme jo trobo que està bastant ben repartit.
Molt.
Que és bastant
i amb
els
joves,
equilibrat.
Sobretot.
Sí.
Res a dir amb això. Que passa que les trames juvenils jo també les trobo una mica...
Però són una mica les de sempre, no? És a dir...
Sí, és el més bàsic, Va anar ràpid. Les adults a vegades sí que es fan llargues en algun punt. Sí que trobo que coses es fan avorrides, com és el tema de la pancarta, que si venen aquelles publicistes... Allò, ostres, es fa pesadet, Hi ha un moment que sí que...
Tens coses que han de ser, com l'escena del ball, no? Que a més a més és disfressat d'esquelet.
Aquest guinyo és espectacular.
I diverses, no? La típica baralla també en el menjador, hi ha elements...
La frase, esto es patético, no, esto es Cobra Kai. Si li comença a repartir llenya, ostres, per fi surt el Cobra Kai del nano, es dius, uah...
Vols que anem escoltant algunes de les músiques, Bernat?
Vinga, va.
Doncs va, comencem, per exemple, per Poison.
Molt bé.
Això és el primer capítol, eh?
Sí, aquí és quan comença a presentar-se en Johnny Lawrence, no? Com un perdedor, amb el seu cotxe, amb el seu Firebird.
Sí, el cotxe és brutal, eh? És que el Johnny Lawrence és un personatge que està viu als anys 80 encara.
Obsolet.
Totalment.
Com el cotxe.
Té una casa dels anys 80, té un cotxe dels anys 80.
Amb la pintura cremada.
Mira Águila de Acero dels anys 80.
Tot. Saluda les noies del carrer com els anys 80, sense, en plan aquell masclisme...
Vesteix com els anys 80.
Total.
Es va parar, no? Es va quedar quiet allà.
Clar, va ser la seva millor època, no? El Cobra Kai va ser el millor moment de la seva vida i allà està.
Es dedica a penjar televisions de plasma a les cases d'una manera molt trista i aguantant clients terribles, no? I alguna noia li diu, deixa d'abordar-me. Ara, això sí que és masclisme bèstia, no? I és que, bueno, el tio cau en totes les trampes i estereotips del masclista dels 80, no?
O sigui, sí.
És el...
És una autoparòdia, també, el propi personatge.
Sí. És com si hagués viatjat en el temps, com si no s'hagués mogut de casa seva, hagués servès a Cors i ja està. I no s'ha mogut. O sigui, el seu apartament és lo bàsic d'un... El que serien tots els homes solters...
I el seu apartament no sembla el que vivia el Daniel LaRusso?
S'assembla molt.
No? Aquell bloc d'apartament jo diria que és el mateix.
No és el mateix lloc, perquè es demostra després...
O l'han buscat intencionat que s'assembli...
Sí, el bàsic, no? És,
Home, intenten invertir, no? Clar, una mica els personatges.
Sí.
Un ara està...
Sí, un era pobre, l'altre era ric.
Com clar. Al principi, no? D'aquesta història, doncs estava cada un.
Sí, en Daniel LaRusso és el patètic nou ric i ell és el tio en classe que ha caigut en barrena, no? Però té segueix tenint més classe que en Daniel LaRusso. Bueno, si voleu, passem a la següent.
Vinga, anem per Foreigner.
Vinga.
Aquesta sí que és l'escena que crec que ell va conduint, no? El seu Firebird.
Sí, Foreigner mola molt.
Tantes, eh?
Molt.
Estic plorant, eh?
Sí. És que, la banda sonora és sensacional,
És que Head Games, de Foreigner, és una peça espectacular. I, a més, entra molt bé, no? Perquè ell està veient la tele, està fins al capdamunt de veure anant a la cara en Dani LaRusso. Li talla una pel·lícula que està veient, un anunci de Dani LaRusso, de LaRusso Motors, no?
Sí. A mi em va fer una mica de pena, també, veure com el Dani LaRusso havia comercialitzat el concepte del karate, no? És a dir, els bonsais, que era una cosa tan... mística, no? Al final acabes comercialitzant-los, acabes fent servir el karate per fer anuncis comercials cutres... És com, tio, què t'ha passat amb el karate?
És el que dèiem, eh? No, fins a l'última conseqüència, aquell triomf d'aquell torneig de karate li ha donat l'èxit a la vida, fins i tot en aquesta vessant més comercial, no?
Sí, perquè, de fet, aquest interès dels cotxes ja el vèiem, no? Ell estava interessat per els cotxes que tenia allà tirats el senyor Miyagi, casa seva.
Totalment, sí.
No, i a més, ell quan passa això, ell agafa el seu Firebird i se'n va conduir, com deies tu, i es va recordant la patada que va rebre, com va perdre la nòvia d'una manera molt rastrera per part d'en Dani LaRusso, fent servir la llàstima, no? En Dani, com us he dit abans, però és que és aquell moment, ell arriba sense voler, va conduint i no se n'adona i va parar en el mateix pavelló on va haver la final del campionat d'All Volley menys 18 anys de karate, no? I sense voler, a vegades passa, no? Que quan vas molt borratxo acabes a parar en el lloc on t'has perdut més, no? On t'has perdut més i ell ha anat allà.
Sí.
Vas a lamentar-te.
Vas a lamentar-te, sí. Autocompassió.
Exactament.
Sí. I si voleu, passem a la següent.
Vinga, anem a la següent, que és la que precisament tanca el capítol, que és aquest tema d'Alan Parsons Project.
Sirius. I tant.
Thank you. Aquí, diguéssim, és quan ja Johnny Lawrence sí. es queda al local, no? Recupera el Cobra Kai.
Sí, a més, és en aquest moment que agafen en Miguel i li diu bueno, que, que vol muntar el gimnàs de karate i ell li diu, seràs el meu mestre? I diu, no, jo seré el teu sensei. És que és una frase que dius, vale...
Si et faré servir d'esclau per sí. netejar... No? Aquí hi ha una escena, no és d'aquest capítol, em sembla que és del següent, molt divertida, no? que li fa netejar el local i diu, això és una tècnica per aprendre karate, no? Com, dius, no, no, t'estic fent netejar el local, no?
I quan parla, quan no li toca, diu, sensei, vols que faci 20 flexions? I diu, sí, com si ho poguessis, saps? Se'n riu d'ell, tota l'estona, m'encanta, tracta com una merda. Però genial, això és un professor de karate, no? Això, disciplina i mala llet. I ara és així.
És l'antítesi del senyor Miyagi.
Totalment.
I que és la gràcia que té, sí, perquè clar, sí. no esperem veure una repetició de Miyagi. Mm. Això ja... en va haver un que, que bueno, és inigualable. Ara volem veure un altre sensei, un clar. Altre tipus. I això és un encert. És un encert absolut de la
sí,
sèrie.
Perquè sí, és veritat que no intenta repetir els dos senseis que havia la primera pel·lícula, sinó que sí que notem que venen d'on venen, no? Perquè cadascú sí. ve del mestre que va tenir, però que evoluciona els dos a la seva manera, no?
Sí, 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 és una evolució lícita i semblant, en el fons, no? Perquè comences de sota, no? O sigui, netejant i el que sigui, un ho aprèn fent moviments de segons quin tipus, l'altre a partir de l'oti, i com ha de ser, no? Mala llet. No? Uh-huh. És, una defensa, doncs, el millor és un bon atac, no? Com diuen els Cobra Kai, i en aquest cas, doncs, et venen aquesta idea, que a vegades va bé, a vegades va bé. Però bueno, estic violent, eh?
Ja ho veig, estic sí, és que t'has posat aquí un kimono que em preocupes, eh?
Val, si vol passem a la següent.
Vinga, la següent, que seria Rat Laid Down, que seria això ja del capítol 3. Situem al principi del...
Sí, aquí, a veure,
del tercer capítol.
Sí, perquè en Johnny Lawrence li diu què sona, què és aquesta merda que sona al teu mòbil, i no sé, no recordo ni quin grup és una cosa horrorosa. I li diu, doncs busca't algú millor com Guns N' Roses, i diu, què és Guns N' Roses? I li diu, faré com si no hagués escoltat la teva pregunta.
Està molt bé.
És bo, és bo.
I de llavors, el mòbil li sona en el nano, i li sona Rat, aquesta cançó. I, bueno, també en aquest moment també estan sonant a Stephen Percy, que també està molt guapo, però després ho posem. I en Miguel li fa cas i bueno, escolta bona música, per fi, i comenta, no sé, estava buscant Guns N' Roses i es va fotre, com ell diu, en un forat negre de música dels 80, val? I diu, alega que aquesta música és genial, tant que la usa per entrenar, és veritat, el tio es tanca a l'habitació i posa aquesta música i diu que és com com ho diu, perdoneu, diu, és que ho defineix molt bé, és música que t'apassiona, o sigui,
sí,
que és un forat negre que t'entres i ja no pots sortir-ne, i acaba
digue-li el Johnny Lawrence que no ha sortit d'aquí,
clar, acaba descobrint Rat, no? Que és, i a més en John Lawrence quan sona el mòbil del nano diu, és Rat això? Diu, sí. I és que, clar, de seguida el reconeix.
Té com una mena de, no?
Sí.
De visió.
I, de fet, de Rat hi ha un altre tema, que és el següent tema que tenim, que és Round on Round. És aquest, el que surt en el mòbil.
Era aquesta la que sí, sonava al mòbil. Sí, sí, el que passa és que...
Són dos de Rat que surten...
Totes, sí, totes surten així seguides, no? I si voleu, posem, passem a Kiss It de Dorothy. Bueno, ell pateja, o sigui, està fotent pinyes, està entrenant, està començant a entrenar i està començant a trencar fustes, sí. Està començant a deixar-se anar, a començar a treure el Cobra Kai que té dins, no? Està començant a convertir-se en el matón que ha de ser aquest nano, no? Perquè ha rebut per part d'aquell del noi que persegueix a la filla en Larusso i tal, no? Uh-huh. I bueno, hi ha una sèrie de coses que ell aprenent, com és, per exemple, un Cobra Kai mai es rendeix. Un Cobra Kai mai mor. Un Cobra Kai no té por. Un Cobra Kai no sent dolor. Un Cobra Kai no coneix la derrota. I a més, totes les noies volen sortir amb un Cobra Kai.
Aquesta és la bona, no?
Aquesta és, o sigui, sublim. Perquè és quan li pregunta a ella, que amb una noia i tal. Era, perdona, totes volen sortir amb tu. O sigui, planteja-t'ho així. O sigui, creu-te que ets un guanyador a partir d'ara, no? Bueno, en Johnny Lawrence, un gran aconsellador, un gran mestre.
Sí, ja. Bé, jo crec que anem pel següent tema, sí. És quan són a Boston, el Don't Look Back, és quan tenim l'escena de presentació, diguéssim, del Johnny Lawrence dels anys, en aquest cas, anys 1979, no? Acabar amb la bicicleta, no? I sí. Va escoltant amb el Walkman, meravellós.
Sí. Està en dues peces. Ell quan arriba i veu el gimnàs, i veu com entrenen a dins, i s'emociona, veu, i a més ho comenta amb la seva mare, que vol començar a fer karate, que ha vist allà un gimnàs que té una set molt gran amb unes dents brutals, no? I aquesta la cura, no? Quin any representa que passa això? L'any 79, no? L'any 79 ja començàvem a ser horteres, jo crec, no? Començàvem a ser...
Sí, els 80 ja pràcticament estan començant.
Sí, estaven començant a partir del 79 així, ja començava a sortir les portades dels discs, començaven a ser com el cartell de Cobra Kai, no? Aquella serp amb mil colors, buscaven l'exageració, no? Buscaven, i ja veníem del Kung Fu d'en Bruce Lee. Bruce Lee ja havia assentat càtedra llavors, i ja tothom volia fer Kung Fu o Karate o que sigui, no? Perquè el Karate és el fill del Kung Fu, com el Taekwondo a Corea, no? I ell, clar, és un loser, el que dèiem. Allà descobrim que ell ve del loserisme, no? És un nerd.
No, totalment. És totalment. Com el descobrim, no? Dius, ostres, semblaria un Daniel Larusso ric, no?
I sí, és un bon nen. És que és un bon nen que escolta Boston. Clar. Boston és per bons nens. És veritat. Aquell disc de Boston que va ser el millor que va treure, i l'únic, em sembla, dels pocs que va treure, que va ser brutal, aquell disc de dalt a baix. O sigui, hi ha peces boníssimes aquell disc. Us aconsello escoltar tot el disc perquè és molt bo.
I anem al següent tema, sí. Si us sembla bé, que aquest és bé, un tema que ja sortia a Karate Kid, que és el de Young Hearts, que és el de l'escena del golf, que precisament també sortia a l'escena del minigolf de Karate Kid.
Molt bé.
Aquesta, David, és del que comentàvem abans d'escenes a remake, no?
Sí.
És que és pràcticament calcada, no?
Sí, es dona la volta, no?
Sí, però clar, continua sent la nena rica, que en aquest cas és la filla del Daniel, amb el nano pobre, no?, que és el Miguel.
Sí, es dona la volta al mitjó, la música és la mateixa, les escenes són quasi calcades, potser acaba millor aquesta. És que saps què passa? Que ara Karate Kid et sembla que no arriben a emborrejar-se. L'Ali i en Daniel Larusso.
Ara no recordo.
Jo tampoc ho recordo.
No arriben a emborrejar-se. Aquí, ja de seguida, la primera cita, ja s'està emborrejant. Això demostra que aquesta generació no va bé. No anem bé.
Però fixa't la cosa que fins i tot... O sigui, jo ja ignoro ja si encara hi ha fotomatons d'aquest estil, no? Però fins i tot l'escena del fotomaton...
És idèntica.
És igual.
Jo crec que en alguna fira d'aquesta deu...
Cosa retro, no?
Sí, exacte. Com una atracció retro, no? Vintage, doncs sí que encara es deu mantenir, sí. Crec que sí.
Encara amb el mòbil i això ja no es porta, allò de fer-se fotomaton i fer caretes, no?
No, però t'ho pots fer ara mateix, si vols. Per això... És molt, no sé, per la gràcia i el valor.
Clar.
Sí, I la cançó de dolenta que és m'encanta. No sé per què. Sabeu aquelles coses que són tan dolentes que t'agraden? És que no ho sé.
És que els 80 té molt d'això, eh?
Sí, té molt d'això, és veritat.
Té molt d'aquesta essència, de plaer culpable, no?
Sí, plaer culpable, m'encanta.
Per definir una mica aquest concepte.
Sí. Bé, passem a la següent.
Sí, anem per la següent, que és un tema meravellós.
Només volia apuntar, què tal? Que sí que es besen.
A Karate Kid.
Això dels mòbils avui dia és brutal.
Ah, hi ha una escena...
No recordo.
Però deu ser un piquito sense llengua, una cosa
així. Sí, és algú 80.
Bueno, els 80 tot era molt blanc, eh? Era molt...
No hi havia llengües.
Precisament, sí, precisament davant d'unes fonts.
Sí? Sembla.
Sí, davant d'unes fonts.
Aquí tinc el vídeo, si vols te'l puc passar a la WhatsApp.
No, no vull veure en Dani Larusso.
D'acord.
Merci. T'ho posarem de fons de pantalla.
No, merci.
Bé.
Doncs el següent tema, que seria del capítol 8, l'entrenament dels Cobra Kai amb el tema de Twisted Sister.
Oh!
L'altre dia vaig estar mirant el videoclip i és meravellós.
Sí, i a més Michael Jackson el va repetir, el va copiar i el van denunciar per repetir exactament la mateixa fórmula. El nen que es convertia en el cantant...
I doncs, va convertint a tota la família. No?
Això ho va fer Michael Jackson en un videoclip, però bé, això és un detall que no... sense importància. En aquí l'escena és molt divertit quan en Johnny Lawrence els hi pregunta, així com els hi pregunta, sou nerds? I es diu, no, sensei! I diu, sou uns perdedors? No, sensei! Esteu segurs? No, sensei! I el tio fot les mans al cap dient, són idiotes? Però... aquí està molt bé perquè en Johnny Lawrence abans de començar l'entrenament aconsegueix que Cobra Kai entri dins del campionat de les arts marcials perquè el tenia vetat en el cabró d'en Dani LaRusso. I era cabró? Sí. Doncs,
ets dolent, Bernat?
No. I ell diu, us llegeixo el que diu exactament i que m'encanta el discurs que fa, i és, admeto que Cobra Kai va tenir molts problemes durant els anys 80. El meu sensei no sempre respectava les regles. Per això em vaig marxar. Però el meu Cobra Kai és diferent. És un lloc on els nois poden venir i sentir que hi pertanyen, on no se'n riuran d'ells, perquè siguin uns perdedors, perquè són únics. He vist com els meus estudiants s'han tornat més forts, han guanyat en confiança, han après a defensar-se. Cobra Kai està marcant la diferència en la vida d'aquests nois i, honestament, ells també m'estan marcant la diferència en mi. Aquest discurs, llàgrima, t'ho juro. O sigui, em vaig emocionar tant.
Aquí és quan veiem també que agafen coses de les seqüeles de Karate Kid, no? Perquè, de fet, els Cobra Kai van ser expulsats arran de tot el que passava a Karate Kid 3.
Sí, exacte. A la tercera. Que me la vaig mirar, que era dolenta, que és, mare de Déu, no la mireu. És molt dolenta, Karate Kid 3.
Ell ja no sortia, no?
Sí.
Daniel LaRusso sortia.
Sí, sí. No va sortir a la quarta, que era la que va protagonitzar Hilary Swank.
La quarta,
en Johnny Lawrence només surt a la primera i una miqueta al principi de la segona.
Pues sí. Així m'he perdut una, no sé quina és.
Perquè la no segona és la que passa a Japó.
Sí.
I la Okinawa.
I la tercera, diguéssim, s'assembla bastant a la primera.
Però no havien fet tres, només?
Sí.
De fet, n'hi ha quatre.
Però la quarta...
que perdo, no he perdut el sentit, no sé quin és.
A la quarta només surt en Miyagi.
Sí, Miyagi i Hilary Swank, que fa de nova, és una noia que pren karate amb Miyagi, no?
Sí, no val la pena.
Bueno, és la cosina. És la cosina d'ell.
No ho sé.
Sí, ostres, sí. ara m'has fotut.
La Hilary Swank és la cosina d'en Daniel LaRusso, si no vaig errat, però he perdut la que ve abans.
Ho miraré.
No sé quina és, aquesta ja se m'ha...
Revisarem.
Sí, sí. Ostres, doncs ara m'has...
L'he buidat de la memòria.
Bé,
aquí és quan m'és expulsat, no?
I ell pot aconseguir començar...
Aquí el Daniel LaRusso li pot el seu odi, no? Per aquesta no superació del trauma que va viure la seva joventut.
I aquí aprofito per remarcar la figura de la seva dona. La seva dona el fot a puesto, Mm-hmm. O sigui, és bona, eh?
Molt bona, eh?
Era la germana d'en Sheldon, no?
La sí, sèrie? De la A Big Bang Theory, sí, sí. La germana de Sheldon.
I és, el personatge està bé. És, el trobo que no sé, el va posant sempre en el seu
home,
lloc.
Tens a casa una milf com aquesta.
Home,
com,
sí.
Per no, com per no fer-li cas, m'ha cap...
És que no sabia com dir-ho. Ho has expressat molt bé.
De totes maneres, ella és una mica el que l'ajuda a l'empenta a donar els passos, no? D'agafar sí. Robbie com a alumne.
Sí.
Bé, el traster que s'ha muntat a recuperar-lo com a dojo i sí, tornar sí. A fer de professor i tornar doncs a...
És l'esposa ideal, clar, clar. Sí, sí, bueno, sí. És no? Jo és el que entenc.
A mi,
aquest... aquí és on deia jo que sembla realment un matrimoni perfecte, no?
Sí,
que
perquè...
no té punts dèbils, tot és la...
O, on ell no arriba, ella sí, l'ajuda, no?
Sí. És un dels puntals de la societat americana, el triomf de la vida familiar.
De la MILF.
És el que representa, no només del MILF, no, vale. És el que representa una mica en la Rusa. En la Rusa ha triomfat en tot. Sí. Per això dic, recalco
excepte,
això, perquè és que...
Excepte que té un fill una mica raret, eh?
Sí, aquest sí. És el punt que jo... No, de fet, no acabo d'entendre sí. El fill en la sèrie, perquè és...
No, no, és que no hi fa res, tampoc.
No, és un monger,
sí.
Que l'únic que fa és... No, fa acudits de merda, perquè sí, sí, molts no tenen ni gràcia, i està allà i va fent... Sí, és un personatge recurrent a les pel·lis dels 80. Ara em ve al cap, mira, la primera que em ve al cap, que no té res a veure, que és la de The Blob, El terror no tiene forma.
Sí.
No? Doncs la protagonista, que també era el mateix estereotip, també tenia un germà petit que era mig gilipolles, que sempre deia no, els comentaris d'aquests sarcàstics. I, bueno, és això, és un personatge secundari que no porta més que això.
Bueno,
però
sí.
Està com desencaixat en una trama de sèrie, perquè està, no, sí, és molt pla.
És el missatge que intenta enviar a la sèrie, que és aquesta generació, hi ha molt de nini, hi ha molt de, molt de palancat amb les màquines, no veuen la, no disfruten de la vida real. Mm. La, que és la diferència que està passant entre els millennials i els que vam créixer amb l'EGB. No?
Jo crec que està fet per donar justament el contrast amb Daniel LaRusso, que no és tan guanyador.
Això
que a
també.
Casa té un nano que no vol saber res de karate, no fa cap esport, pesa quasi el doble que el seu pare i, sí. I es dedica a marginar-se ell sí. Sol. I la nena s'ha fet gran, no vol saber res de karate, el va deixar quan tenia 8 anys. És, és la seva redempció. Serà la seva redempció salvar-los amb ells.
Oh. Bueno, la nena està salvada, eh? Al final.
Bueno, ara li falta el nen. Que segurament, te diré, la meva previsió és que s'apuntarà al dojo de Cobra Kai.
Ah, que bo.
Serà com... Serà com un creuament,
creuament de fills, no?
Perquè en el pare...
Que potser ha funcionat en la primera
temporada. Heu observat que no li té cap autoritat, és a dir, el nen passa totalment del pare.
Sí, sí, és el que també ha passat bastant.
Bé,
últimament.
Va, anem a escoltar un altre tema, que se'ns menjarà el temps. El Reo Speedwagon, Take It on the Run, que jo crec que és potser dels meus moments preferits de la sèrie, no? Escoltem un breument.
Sí.
Els dos rivals de tota la vida en el mateix cotxe i descobreixen que no són tan diferents,
que els agrada la mateixa cançó.
Sí.
No?
I quina classe d'home no li agrada?
Ho trobo tan meravellosament.
No només la mateixa cançó, sinó la mateixa dècada.
Sí, sí. Sí.
Dels 80. Un l'ha superat i l'altre no, no? Un està en el seu record i l'altre encara està en el seu present.
Sí, però en la intimitat tots som iguals.
És una escena patèticament entranyable.
Sí.
Molt. És, no sé, és pràcticament de llagrimeta, eh?
Sí, 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 sí.
No, canvia la si vols. No. I comencen a taral·lejar-la els dos.
I es miren de reull, aquestes mirades de reull de dir, a veure, sí, està movent el cap com jo. Hosti, merda, som iguals.
De fet, jo crec que a la sèrie aquest és el moment en el que realment es comença a preveure l'inici d'una amistat, no? Es preveu,
sí.
Segurament, com que és una sèrie, això s'estirarà, hi haurà més enfrontaments, però es preveu que hi ha com una mena de, no, amistat allà encoberta que està lluitant per aflorar, no?
Sí, perquè ja des del principi es necessiten. O sigui, se'ls hi desperta el que havien tingut llavors, perquè en Daniel LaRusso, per molt triomfador que fos, li faltava això. Li faltava un repte com aquest, tornar a sentir-se jove. Vulguis o no, és la crisi dels 50 en aquest cas, no? Sí. Estan tornant a reviure allò.
Sí, perquè de fet, durant tota la temporada, aquesta primera temporada, tots dos fan criaturades. És un va agafar un cartell i dibuixa una polla a la boca.
Sí.
Ah, és així.
Un penis.
Sí, llavors l'altre, vull dir que es van fent
divertit.
Putades mútuament.
Sí.
És molt divertit això, perquè trobo que també...
És clar, jo m'hi he sentit molt divertit. Són dos tios de 50 anys portant-se com dos tios a 15.
Sí, perquè
perquè jo crec que la síndrome de la del
Peter Pan sí.
ve una mica de la generació aquesta dels 80 i ells la representen perfectament, un des d'una vessant i l'altre des d'una altra, però acaben sent una mica...
Sí, jo per exemple m'he apuntat a Taekwondo un altre cop per culpa d'aquesta sèrie.
Imagina't.
I ara el meu mestre està fins al capdamunt de mi, però no fins la polla de mi, perquè l'estic intentant convèncer de canviar-li el nom del seu gimnasi i dir-li Taekobra, i ell me diu, vés a parir, deixa'm en pau.
Normal.
Es diu Taekwondo Lot, perquè és Olot. I pobret,
jo de totes maneres jo volia afegir alguna cosa sobre les lluites.
Sí,
perquè m'han semblat molt pobres. Jo crec que és el punt feble que té la sèrie. Les lluites sí. són excessivament lentes, molt previsibles. Jo entenc que la sèrie no va precisament d'arts marcials. Les arts marcials acaben sent com una cosa que està allà, no? Com més secundari, no? Es parla d'una altra cosa. Però, home, és que fins i tot a la pel·lícula original les lluites i les còreos estaven millor. I estem parlant de 30 i pico d'anys endavant. Sí. Aquí fan una mica de vergonyeta. I el torneig final, jo ja 3 o 4 vegades que he baixat el cap com dient... No, home, això...
Són estudiants. Ja. Són estudiants.
Bueno, però ja no parlo del que poden arribar a fer els nanos. No, no esperem que siguin en Bruce Lee, no... Em refereixo més a la concepció de la realització i el muntatge, que no està prou acurat perquè, no, home, no t'ho creus, no t'arribes a creure que puguin cardar una patada de la manera que està presentat.
Sí, jo crec que són d'aquelles coses que aniran polint de cara a futures temporades.
Jo crec que sí, jo crec que sí. De fet, em consta que és un dels punts febles que han criticat, a més.
Sí, el punt feble és veritat, i a més, que tota la sèrie sigui per l'últim capítol, que hi hagi un campionat, com passa la pel·lícula, que estiguis una hora i mitja per veure...
El campionat, va, posem la música del campionat.
Sí, però la patada morfa, vinga, va.
Sí, va, Queen. Mític, ja.
Això és un himne temporal, eh?
Un himne total.
Sí, i aquí volia destacar, us puc llegir el discurs que fan Johnny Lawrence en els Sopranos?
Estàs enamorat, eh? Va, vinga.
Ho sento, eh? Però és que em va arribar, o sigui, us el llegeixo. Ell agafa els nanos, ell té una ressaca espectacular, per cert, el dia abans agafa una bona turca.
Jo diria que cada capítol acaba borratxo, pràcticament.
Sí, només n'hi ha un que sembla que està borratxo, però bé, en aquest ell apareix i els agafa enrotllant, els fa l'últim discurs, que en el que s'explica l'última lliçó, que és el no mercy, o sigui, sense pietat, i és així. El moment del discurs final, sí, diu, no mercy, a mesura que aneu coneixent aprendreu que la vida no és justa. Et despertes un matí sentint-te genial i la vida et fot un ganxo i et colpeja els ous. A la vida no li importes una merda. Obtens una mala nota en un examen, et suspenen, t'enamores d'una noia i ve un altre tipus i te la roba. Et cremen el cotxe just quan pensaves que tot anava bé. Tot cau a trossets. Passa així. La vida no té pietat. I nosaltres tampoc. Fem el que sigui necessari per sobreviure. Fem el que sigui necessari per seguir avançant. Fem el que sigui necessari per guanyar. Recordeu qui sou. Sou rudes. No us importa res. Pategeu els culs dels altres. Sou Cobra Kai.
Sí, però llavors se n'acaba penedint, eh? Quan el que ha de rebre és el seu fill...
Clar, jo crec, no hi compta, eh?
És quan s'enfonsa tot.
Jo crec que està molt bé aquest discurs, però el que realment acaba de definir el personatge... És el moment que surt aquell lluitador que és el guanyador del torneig de l'any anterior i diu, però jo vull que vivim, hem de viure en pau, totes les races, totes no sé què, i en Lorenz li diu, en Miguel li diu, patea-li la cara.
Sí,
és com diguent, no, fora d'aquestes tonteries. Sí. I allò realment és divertit. És divertit.
De fet, és veritat que, clar, arriba un moment, ja que arribem cap al final de temporada, que aquí tens el Miguel que ha evolucionat transformar-se amb el Johnny Lawrence dels 80,
no? Totalment, sí.
Aquí veus aquella evolució que no vas veure en el seu moment d'aquell Johnny Lawrence que tu veies un flashback, que era un bon nano a ser un cabron, aquí li passa el mateix al Miguel, no? Que comença sent un bon nano i acaba la temporada sent un cabron.
Ha creat un monstre. Molt bé.
I per això rep les felicitacions de John Chris.
I ha guanyat, cony. que és l'important, no? Mira, tu que ets del Madrid, això va així, no?
No ho he entès.
No, és broma, és broma. No. Guanyar tot a costa, el que sigui, de la manera que sigui, no?
Ah, sí, home, clar. Bueno, tot a costa, no sé si ben bé a tot a costa, però...
Bé, ara no farem...
No, estava pensant en Sergio Ramos. Estava pensant en Sergio Ramos.
No, però...
És un Cobra Kai, en Sergio Ramos, tio. És un autèntic Cobra Kai, m'encanta.
Ja, però si el tens tatuat, el cos.
Sí, el tinc aquí, a l'esquena.
D'en Sergio Ramos.
Va, alguna cosa que voleu afegir...
Luis Suárez és un altre Cobra Kai. Sí. És tan Cobra Kai que va mossegant por ahí.
És veritat, és veritat. És veritat.
Alguna cosa que voleu afegir abans de tancar la tertúlia i...
No, ja està.
No, jo simplement una sèrie molt, molt recomanable. Sí. Ha estat una grata sorpresa perquè aquesta revisió als 80, jo ja estic una mica cansat perquè te trobes segons quines coses i dius... Uf. I Karate Kid, que de fet ja tenia un remake... bastant insults, sí. Les coses com siguin, bueno, feia una mica de por, però no, molt recomanable i esperant una segona temporada.
Per cert, la sèrie està produïda per Will Smith, que suposo que arran del fracàs del remake amb el seu fill, que aquest sí que es mereixeria una bona tunda per part dels Cobra Kais. Bueno, ja que tenia comprat els drets, es va llançar aquesta aventura i la veritat és que li ha sortit la mar de bé.
Sí, sí, se li agraeix, la veritat.
I tant.
La Marta ens explicarà coses de producció sobre Cobra Kai. Vinga, va, som-hi. És Basil Polidouris, Àguila de Acero, eh? Ahí va.
Vale.
La pel·lícula inspirativa per Johnny Lawrence en els moments de cerveses.
Àguila de Acero?
Sí.
No era Àguiles de Acero? És una altra.
No, jo diria Àguila, no? Era en singular.
Ai, no és la dels avions?
Era en plural.
Sí, la dels avions.
Era Àguiles de Acero.
Era en plural.
Sí.
No em fareu dubte.
Vinga. Era una de les meves prefes, eh? Aquesta la vam anar a llogar al videoclub. Van fer dues parts. Potser la segona era Àguila perquè se les van carregar totes a la primera.
Sí. No recordo el nano jove, però l'instructor era Luis Gossett Jr.
Ni tu ni jo, Àguila de Hierro.
Molt bé.
Estupendo.
Era de Hierro? Hòstia, jo també hagués dit de
Cero. De Cero. Vos dic, Nasi, no estaràs mirant Latin Translation?
Sí, potser he fet a Cero també.
Perquè a vegades...
Bueno, original... us confoneu amb Telón de Acero.
En versió original
bé,
era...
Bé, només començo amb la meva secció. He trobat coses interessants. Suposo que voleu la informació més xorra i sí. Més anecdòtica.
Sisplau.
Val, d'acord. Sí. Doncs direu, quants anys té ara mateix Ralph Macchio? Que té... Per què Macchio? Bueno, ja ho sabeu, té ascendència mediterrània. Doncs en té 56. No és que tingui la gris de 50. O sigui, és que
Rafa,
ja va cap al 60.
56?
No pot ser.
Sí. Ah,
per tant, no podia ser que tingués...
Tenia 22.
Clar, resta ni
fa 34 anys.
Sí. Ah, veus?
No,
ja es deia que era més gran.
No puc creure que l'any...
El que passa que quan tenia 22 i era el protagonista... salvant en Pat Morita de Karate Kid, ningú es creia la seva edat. Ah. I ja tenia xicota des dels 15, que és la seva dona actual, en què han tingut dos fills. I té una filla de 16, bueno, ja té dos fills grans.
Per cert, de llagrimeta, l'homenatge a Pat Morita que té sí. La sèrie.
Que per cert, en el seu funeral, el 2005, es van retrobar William Zabka, el Johnny Lawrence i... Daniel Arusso, diguéssim, no? Doncs també el van cridar, per exemple, a Ralph Macchio a la premiere d'aquest remake fantàstic i meravellós protagonitzat per en Jaden Smith, el Karate Kid aquest, amb en Jackie Chan.
Oblidable.
Oblidable, sí. De fet, els tres guionistes que són els pensadors, lliurepensadors d'aquesta sèrie, d'aquest guió, són amics des de la infantesa i... quan tenien uns 6 anyets justament, la van mirar junts, junts no, cadascú per la seva banda, alguns en cinema, els altres en VHS, i van flipar-ho molt, no? I des de llavors doncs han estat molt fans d'aquesta, de tot el món Karate Kid, i no va ser fins fa no massa que va sortir un DVD amb uns extras especials i amb unes escenes no editades que se'ls van acudir la idea de traspolar el personatge de Johnny Lawrence a l'actualitat, des del seu punt de vista, perquè només s'havia fet el punt de vista de Daniel LaRusso. I això que heu dit tota l'estona, David, aquesta revisió dels 80, per exemple, ells ho tenien molt clar que no volien nostàlgia, que sí que volien aportar alguna cosa del passat cap al present per enganxar o per enamorar els fans dels que érem de Karate Kid, però sí que volien temes d'actualitat, el bullying actualment, les màquines actualment, l'internet actualment. A més, és molt divertit perquè, clar, aquest en Johnny Lawrence està despenjat de Facebook, no sap ni què és Facebook, i l'actor deia en sèrio que haig de fer veure que no sé què és Facebook, no? Se li feia molt estrany. Com van contactar amb ell és molt divertit, també. El coneixien perquè un dels guionistes de la sèrie és guionista de Jacuzzi al Passado, una pel·lícula que aquí coneixeu molt bé.
I tant. Sí, de dues parts, també.
Dos?
Sí, una segona.
Se te passen les segones parts, David. Doncs,
directament a videoclub, no?
Sí, però bé.
Doncs dins d'aquesta pel·lícula, William Zafka també tenia un paper. Llavors van quedar amb ell en el restaurant mexicà preferit d'en Zafka, a Los Angeles, perquè ell viu a Los Angeles, i van estar demanant els tres guionistes de comèdia perquè un és guionista de Jacuzzi al Passado i l'altre de Dos Colgados Muy Fumados.
Home!
Aquí us deixo tot el currículum, Aquest és el currículum que he descobert avui. I llavors hi va haver una segona part de Dos Colgados Muy Fumados,
sí,
Huida Guantánamo.
Sí,
millor encara.
Doncs la de Huida Guantánamo va ser on van coincidir dos guionistes, és a dir, dos guionistes de Cobra Kai es van conèixer, van treballar junts allà, i l'altre ve del Jacuzzi al Passado, mai millor dit.
Oh, quant de talent.
Quant de talent, junt. Doncs van estar demanant nachos i salsa durant molta estona, i en William Zafka no sabia què li anaven a demanar. Anaven xerrant, no?, les anècdotes, mira què tal, mira què quan...
Sí.
Això va ser el 2016. I finalment li van fer la proposta. Mira, és que volem tornar o repescar o repensar el Karate Kid, però Cobra Kai, perquè ells eren apassionats del Cobra Kai. I clar, com en Bernat, tu podies haver estat en el mexicà aquest, menjant nachos...
Perfectament. Ja tenia la idea abans, jo,
sí,
el que veig.
Clar. Doncs, clar, llavors en Zafka va dir, però ostres, però diu, és massa bo per ser veritat. I diu, sí, pensa que ja hem fet un tanteig i aquí hi ha tres parts implicades. Hi havia la Overbrook Entertainment, que és la productora de Will Smith, amb la seva dona, Jada Pinkett Smith, i hi havia Sony, i hi havia un productor que té també els drets de Karate Kid.
Sony va ser la productora de l'original.
Sí.
Columbia, vaja.
Són tres parts que estaven implicades, i la més important era en Ralph Macchio, que anys enrere havia declinat moltes vegades tornar a fer el paper de Daniel LaRusso. Llavors, ells... Va ser molt bo perquè en Zafka li va proposar als tres guionistes, diu, si mai voleu contactar-lo, en Macchio viu a Nova York, demaneu bròcoli per menjar. No aneu a un mexicà perquè no us
cingarà
res,
ja.
No? Llavors, per això us retorno al com és que està tan bé bona dieta... I menja brocolini, que és una variant japonesa del bròcoli, ho he mirat.
Ah, mira, se li ha quedat doncs, així també la cosa doncs, japonesa.
Sí, però no es manté tan bé, vull dir, físicament se'l veu bastant... A veure, se'l veu bé, però...
Bé, ara... Ara que...
De qui parles?
De Daniel LaRusso.
Home, jo el veig bastant millor que l'altre, eh? No té tantes ulleres.
Sí.
En Lawrence té més ulleres.
Bueno, perquè veu més a la sèrie.
I més arrugues també. Ja.
Bueno, clar, també hi ha el maquillatge, clar.
També hi ha maquillatge.
Però és més gran en LaRusso. O sigui,
sí... Sí,
t'he entès.
52.
52.
4 anys.
Sí.
La qüestió és que van anar a parlar amb ella, van quedar a Nova York, i el que li va enganxar al Ralph Macchio va ser justament a incorporar en el càsting Joves Promeses i parlar del bullying actualitzat.
Molt bé.
Què més us puc dir? Doncs que per ell va ser molt tens, per en Ralph Macchio, entrar al set de rodatge, perquè la primera escena de totes va ser quan entra al dojo i troba el seu contrincant.
Ah, clar.
I ho van fer expressament. Que aquesta és una escena que la van fer servir pel tràiler. Llavors, en Zafka ja portava, Johnny Lawrence, portava 2 dies rodant i ell va incorporar-se un xic més tard i aquella va ser la seva primera escena. Per suposat, hi havia, bueno, no sé si la tensió és real o no, però va quedar palesa davant de càmera.
Sí, la gesticulació és molt, molt semblant a la que tenien llavors, eh?
Jo diria que en Daniel LaRusso porta un pal d'escombra ficat.
Sí, sí, està com clavat, és veritat.
Sí, està clavadet. I llavors, és curiós perquè jo, tot estava molt pensat. Venint d'uns obsessos de Karate Kid i Cobra Kai, es nota força tota la passió que hi ha en aquesta sèrie.
Sí, sí, es nota que està feta per fans. Mm.
Una altra anècdota del rodatge. Tots dos tenien entrenador per separat. Entrenaven a banda, no es podien veure en els entrenaments. En Zafka entrenava arts marcials coreanes, karate coreà, i en Macchio, Okinawa, japonès.
Sí, sí, Okinawa, que és la localitat de naixement de...
Sí.
Miyagi, exacte. Sí, sí.
Tenen uns coreògrafs, un coreògraf, un paio que es veu que és molt i molt bo, que l'aprecien molt, i sí que hi havia escenes conjuntes. I llavors tota aquesta tensió que es produïa o aquestes diferències es veuen després en les escenes conjuntes, perquè tot hi ha un treball darrere. Sí? Què més? No us he dit, per exemple, que en William Zafka, en la seva vida real, no té res a veure amb el personatge d'en Johnny Lawrence.
No.
És un guanyador, té una fortuna brutal, és productor, és director, és artista, és molt polifacètic, produeix música.
Actua? No.
No, produeix, està sempre darrere. I crec que guanya calés per copyrights.
Ah, molt bé. És el meu somni, aquest, eh?
Exacte.
Bueno, escolta, estàs pel bon camí, eh? Per cert, ja t'ho dic ara, felicitats per l'èxit de Sant Martí.
De felicitats.
No felicitats.
Dona... No, merci,
felicitats.
Merci. De moment...
No tens tant, no?
Això no em dona per res, eh?
Felicitats per què? Per què?
Ni per convidar-vos per pipes, eh?
Ai. Que estan cares, avui dia, també.
Escolta, escolta, sí, acaba de començar la trajectòria de Sant Martí, tampoc sigui...
Sí, a poc a poc. Sí, no la foguem abans de... pràcticament... Però sí, sí.
I, perdona, el que estaves dient del rodatge que es feien per separat, això ho feien els de aquella, en Tom Cruise i en Val Kilmer, Top Gun, també no els deixaven...
Cert.
No els deixaven estar junts en cap moment i miraven que hi hagués rivalitat real.
Sí. La idea primordial dels...
Això no seria Top Gun?
Sí.
Top Gun, sí.
Que, per cert, també
sí,
torna.
Sí, i tant, ja s'està rodant la segona part ara mateix.
Oh. I jo vull l'escena de la moto i la samarreta i les ulleres de sol. Doncs aquesta és una anècdota del rodatge. I el que es deia, que no té res a veure la seva vida, perquè en la vida real guanya molts diners, està casat amb una dona molt més jove que ell, i té un fill, està casat des del 2008 i té un fill molt maco que és petit, del fruit del matrimoni. I no se li coneixen afers. Això és una pàgina que he trobat que diu i todavía no se le...
És el cuore.
Però això demostra que és molt bon actor.
Sí, exacte, jo crec que ell és millor que... És veritat, eh? A mi en Ralph Macchio, jo us haig de confessar que quan vaig veure Karate Kid, no sé quants anys tenia.
Estaves enamorada d'ell.
Super.
Ja, però si era, sortien adhesius del
Telediscreta... Perdona, jo tenia la meva carpeta forrada
amb la cara... Jo recordo una foto amb una caçadora texana i el pit descobert. I totes les nenes de la meva generació anaven amb aquest adhesiu a la carpeta. Bueno, era bastant trist.
Però no vas emular, tu, per tenir èxit.
En aquella època, jo era en piranya de Verano Azul, no podia jo fer emular aquelles coses.
No, sí, sí.
Jo tampoc era una winner, eh?
Em sembla que cap de nosaltres va fer.
Bueno, per això que ara aquí també crec que...
Per això ens agrada tant, no?
Va copsar a una part important d'aquella generació.
Jo he retrobat una foto a portar bullera, cabell amb una diadema rosa, una faldilla plissada, mocassins i mitjons blancs.
Bueno, és que els vestits de l'època també...
Sí. Però, és molt dur.
No anirem ara a descobrir drets bruts nostres ara mateix.
És molt dur.
Els oients tampoc. no, s'interessarà massa.
Ostres, sí, no sé què explicar-vos més. Hi ha una pàgina web que es diu Build, que té unes entrevistes molt xules, que s'assemblen molt en l'estil amb aquestes entrevistes que es fa després de Star Trek Discovery, que es fa aquesta participació. Mm. Doncs,
sí, l'After Trek, sí. Doncs, Stranger Things també
sí.
Ho fan.
Sí, correcte. Doncs és un noi també jove, es veu a més en un local uns baixos, es veu al carrer i té una mica de públic. Està molt bé, jo us la recomano. I jo l'he estat mirant, traient informació d'allà i també els, per suposat... Per cert, abans no ho he dit, però són 20 milions de visites que ha tingut la sèrie.
No, van ser 5 milions en 24 hores, el primer dia.
Sí, doncs ha portat uns 20 milions, s'espera que que el 2019 s'estreni a la segona temporada i tothom ha començat a fer porres, no? Hi ha com una mica de rumor, de murmuri de fans... que volen que torni l'Elizabeth Shue.
Sí,
hombre.
I... Jo l'esperava veure, però també m'ha agradat el guinyo d'aquella escena al bar, quan sí. Diuen...
No? Ai, sí, m'oblidava d'una cosa important. Mm. Sabeu que en la sèrie Cobra Kai hi han escenes de la pel·lícula original.
Sí.
Doncs hi han escenes que no apareixen a la pel·lícula original.
Ja, és veritat.
Són escenes, les del torneig final... Són escenes que s'han rescatat de les múltiples preses que va fer el director, que és difunt, i que es van guardar.
Que per cert, és John G. Advilson, no?
Sí, bé, no sé si es pronuncia ben bé com tu
sí,
has dit,
recordo.
Però si de cas la gent que ho busqui. Doncs en aquesta... han recuperat algunes d'aquestes escenes i en una de les escenes li fa particularment il·lusió a en William Zafka, a en Johnny Lawrence, perquè apareixen els seus pares reals.
Ah, el públic?
El van, sí, a Karate Kid els seus pares van fer de públic.
Ah, oh, molt bo.
I surten en un record.
Va ser John G. Advilson, va ser el director de Rocky, també.
Sí, sí, sí.
Amb la qual...
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Va. De fet, jo, el que tenia entès és que ell volia que Karate Kid acabés com Rocky, és a dir, amb Daniel San derrotat.
Sí.
I que l'escena final de la primera Karate Kid havia de ser l'escena inicial de la segona pel·lícula, no? Que és la cosa del pàrquing, amb allò havia de tancar la pel·lícula, que és on realment demostra... que el Miyagi-Do és millor que el Cobra Kai, no? I el combat, per això sí, se l'havien d'endur els Cobra Kai. Però bé, aquelles coses de que al final tot ha d'acabar bé a vegades...
De fet, hi ha un guinyo a la sèrie Rocky. Parlen de Rocky 2 quan els dos,
sí,
Apollo
3.
I Rocky, o 3...
Rocky 3. Sí,
sí, que sí, estan sí. Lluitant, no?, per veure qui...
Sí, sí, en
no?
Parlen. Sí. El combat així...
I he pensat, dic, era el director, era... No?
Bueno, correcte.
És una manera de, també de...
D'homenatge, sí.
Sí, de sí, tancar sí. El cercle, no?
Correcte.
Molt maco.
També els hi han preguntat en Zafka i en Macchio si van rebre mai una patada a la cara fent Karate Kid. En Zafka, per suposat, ha dit que no.
Ah.
Però en Macchio sí que va rebre.
Així m'agrada.
A la mandíbula.
Pobret.
M'encanta.
I també és una cosa ja de... no sé si fetichisme. És tota la recreació dels atrezzos de l'staff, que es diu, no? De les cosetes que surten a la sèrie i que ajuden a recrear el món Karate Kid, el món Cobra Kai. Per exemple, la cinta del cap, és la de Karate Kid o no és la de Karate Kid?
Jo diria que sí.
No és l'original.
Oh.
És una rèplica exacta.
Total.
Perquè la té en Ralph Macchio.
I no la va deixar per la sèrie?
No, va dir que no. Que com a molt li ha deixat el seu fill en algun Halloween, però sempre ha retornat. El trofeu de l'Old Valley és real o no és? És l'original o no és l'original?
És l'original.
És una rèplica. El té en Ralph Macchio a casa.
Hòstia, en Ralph Macchio va arrasar amb tot el tio, eh?
Tot l'atrezzo a casa.
Ho veieu que fa molta ràbia.
I sabeu què s'ha dedicat aquests anys, en Ralph Macchio? Ha estat professor de tennis i professor de música.
Oh, ostres.
Entre altres coses.
No haguéssim dit mai.
No,
i
no,
també
no,
va sortir com un personatge latino de Betty la Fea. Però esto es otra, és una altra cosa. En fi, res, que estan molt engrescats amb aquesta segona temporada. Sabem que sortirà en John Chris, no? I en John Chris també li han fet en una pàgina web, he llegit una entrevista que li han fet per telèfon, perquè veieu que aquí no som els únics que fem entrevistes per telèfon, i li han preguntat que com li agradaria que fos el seu personatge en la segona temporada. I en ell... Bé, ha dit alguna cosa així, no pot parlar molt, no? Perquè sí que els guionistes li han donat pistes que seria una mica bo i una mica dolent. Que, perquè en aquesta sèrie hi ha els grisos, ja no són blancs i negres.
Tot també era un d'aquells malvats dolents típics dels 80, no?
Però en ell li sembla bé, perquè no vol ser això un altre cop.
Clar, s'explicarà per què ha arribat a ser tan dolent, no? Ve de l'exèrcit, ve del Vietnam,
no? La sèrie ja no va de bons i dolents.
Podria ser el seu personatge un malvat de la saga de Rambo, perfectament, no?
Sí.
De totes maneres, bueno, de fet surt a Rambo, no?
Sí.
No surt a Rambo, no surt a Rambo 2.
Hòstia, ara m'has mort.
Jo diria
que surt a Rambo 2.
Diria, però ara no estic segur. Diria que sí. Què anava a dir del personatge? Bueno, que la seva aparició al final és... O sigui, jo no sé si serà molt bo o molt dolent, però és una declaració d'intencions. Surt de l'ombra, fumant un puro, i amb una cara de males puces que no pot emell.
Que avui en dia que et deixin fumar a la tele... No?
Fumar un puro ja és 80, però fumar-lo dins d'un dojo encara és més 80.
Sí, per tant...
Dins d'un recinte, el que sigui. Fumar dins de qualsevol lloc és que és inconcebible ara.
Sí, és una d'aquestes coses políticament incorrectes que té aquesta sèrie, i aquesta és una, i en té diverses, eh? Vull dir que jo crec que és atrevida en molts moments.
Bé, això els guionistes també en parlen, és bastant pretès. En Johnny Lawrence no s'ha mogut dels 80 en valors ni en llenguatge, ni en maneres.
No.
A més, cau malament a tothom, i el que volen aconseguir és que caigui bé algú en aquesta sèrie, no?
A la mare de Miguel li cau bé, no?
En Lawrence?
Sí.
En Lawrence, bueno, la sèrie, la primera temporada, jo crec que a mitja temporada ja cau bé.
Sí, és el que volien aconseguir.
Al públic, però a la gent de la sèrie sí que va caient bé.
A la mare de Miguel sí que cau bé i es veu allà un interès romàntic, no?
Us diré més. Jo patia perquè no m'agradava al principi. Ja es veu que al principi t'estan explicant molt i que el protagonista, no, està més focalitzat en el personatge d'en Lawrence. I jo m'ensumava que es volia fer a la inversa i plantejant la Russo com un gilipolles i com un...
Sí, jo també, això em feia por.
I sort que no han tocat això, eh? I aquí això em permet enllaçar amb un altre tema, amb el tema que tu havies obert, que és el de Star Wars, no? La diferència de com han tractat, no, aquestes evolucions de les sagues. La paraula és respecte. Karate Kid, aquesta sèrie, agafa l'essència, li dona la volta o no, la fa evolucionar els temps d'ara i ho fa amb respecte. Sí. Els Star Wars d'ara no ho fan amb respecte. S'han carregat els tòtems generacionals, no els han tractat amb respecte. I aquí hi ha la gran diferència. És una de les coses que jo, com a fan d'aquests productes de la cultura popular, sempre es demana. No, si us plau, que no juguin amb els meus sentiments, les meves emocions.
Sí, no, comparteixo la teva reflexió.
Les coses que tocaven la fibra als 80, que les segueixin tocant. I si els hem de tocar, si us plau, em seny. Sí. I aquesta sèrie ho aconsegueix.
I tant.
Només vull acabar amb una anècdota també de rodatge i personal d'un dels guionistes, en John Horwitz, que diu que no podia haver celebrat de la millor manera els 40 anys i era veient en Daniel de LaRusso fent cata a la natura. Això el va... Bé, era el somni de la seva vida, així que s'ha complert i diu que malgrat tota la feina, l'estrès i tot el que ha provocat aquesta sèrie per a l'equip, doncs que això va... Hi ha hagut coses que han valgut la pena, com aquesta, i que hi ha hagut bon ambient entre tot el càsting.
De fet, es nota molt la química, no només entre ells dos, sinó amb la resta també de...
Sí,
d'actors, no?
I tant.
Molt bé, doncs Bernat, David, us acomiado ja per si teniu pressa. Gràcies per venir.
No, encantada, ja saps que aquí fer un repàs del que faci falta i si és dels 80 encara...
Ah, per això, jo quan és alguna cosa dels 80 ja saps que sempre contacto amb tu.
Esmolem els ganivets, no ha fet falta, eh?
No, jo inclús m'he posat el logotip de Cobra Kai en el meu WhatsApp.
Ah,
o sigui, sóc així de
sensacional.
Sí, ho hem vist, eh?
Ho he vist.
Molt bé, Bernat, doncs la temporada que ve més.
Sí.
Tu ja aquesta temporada t'acomiadem.
Ah, sí, ja?
Sí. Oh. Ens queden...
T'estan repartint...
Tres programes. Ens queden tres programes.
Ah, vale, ara
però penso que ens renovem, eh?
Sí. Al setembre tornem, eh?
Va, però ara ve aquell sopar tan divertit, no?
Sí.
Perfecte.
Sí. No sé, l'any passat no vam fer jugar, l'any passat vam fer el repte Twin Peaks, vull dir que estan ja...
Ah, sí. Ostres, vam pujar amb el tronc. Que xungos, que fric. Sí. Vosaltres, eh? Jo. Sí,
sí, qui sí. Tenim a punt és en Jacint Casademont. Anem amb les notícies calentes. I després, uns dies de descans, tornem amb en Jacint Casademont i les notícies calentes. Què tal?
Doncs molt bé, m'ha donat temps a recopilar bastantes notícies i crec que bastant interessants aquesta setmana.
Doncs va, som-hi, que segur que som un munt i ben interessants.
Comencem per Wonder Woman, la seqüela que ja sabíem que existiria, doncs ja ha començat el rodatge i és més, ja tenim hasta títol oficial de la pel·lícula que serà Wonder Woman 1984, perquè ja sabeu, amics, que la pel·lícula està ambientada a aquella època tan bonica. Tindrem de nou a Gal Gadot, repeteix també la directora Patty Jenkins, a més sabem que la dolenta serà Kristen Wiig fent de Cheetah, i el que més o menys ens ha sorprès, però ja ens ho esperàvem, és que Chris Pine tornava a estar a la pel·lícula. El que falta veure és si és el mateix Steve Trevor, o és un descendent, o qui coi és, perquè recordem que no va acabar gaire fi a la primera.
Correcte. De totes maneres, les imatges que he vist m'han agradat, eh? Aquest punt vuitantero pot ser divertit.
Sí, sí, jo trobo que és una manera original d'anar avançant amb les pel·lícules fins a arribar al present, i els 80 dona bastant de joc. Després tenim Kevin Feige, que ha estat parlant de l'univers cinematogràfic Marvel després de Los Vengadores 4. I bé, tenim bastantes notícies. Ha explicat que hi haurà tres tipus de pel·lícules a partir d'ara. Una que serà continuar els personatges que ja ens han presentat, una altra que serà a explotar nous personatges que no coneixem, i altres era veure encarnacions diferents dels personatges que ja coneixem. I una altra notícia que també m'ha deixat bastant bon gust a boca és que diu que sí, que estan treballant amb el personatge de Kamala Khan i que havien esperat primer a presentar la Capitana Marvel per després la nena tingués algú amb qui inspirar-se. Doncs clar, resulta que la web Movie Casting Call ha dit que la pel·lícula de Capitana Marvel, que estan rodant, ja no sé si l'han acabat, hi ha el càsting obert buscant una nena musulmana. O sigui que pot ser que hi hagi cameo ja.
Sí, sí, podria ser un cameo cap al final, no? Perquè recordem que també tota la pel·lícula estarà ambientada als anys 80 o 90, ara no recordo exactament. Per tant, podria ser que veiéssim algun tipus de cameo, no, en l'actualitat cap al final de la pel·lícula.
Sí, eren 90, això sí que ho recordo. Després, una altra notícia que em sembla força interessant és que l'adaptació de Doctor Sueño, la novel·la a continuació del Resplandor de Stephen King, doncs ja té protagonista, que serà ni més ni menys que l'Ewan McGregor.
Que era el nen que sortia al Resplandor, exacte, per entendre'ns.
Exacte, el fill de Jack Nicholson, que s'ha fet gran, treballa en una residència de gent gran i té el poder de veure la gent que està a punt de morir.
I això sí. Serà pel·lícula, no sèrie, perquè també s'havia rumorejat que es faria una sèrie.
No, serà pel·lícula segons Variety, o sigui que ens en podem fiar. I suposo que, mira, l'Ewan McGregor, mentre espera que el truquin per fer Obi-Wan, doncs diu, bé, anem fent pel·lícules. Aquesta em vaig llegir la novel·la, no és de les millors de Stephen King, però és bastant entretinguda i dona bastant per pel·lícula. I a més pot fer bastant de cague.
A veure, hem de tenir en compte que també Kubrick va adaptar el Resplandor a la seva manera, que tampoc era una adaptació fidel a la novel·la. Per tant, tampoc esperem que sigui excessivament fidel a la novel·la aquesta segona part, si ha de ser una segona part de la pel·lícula i no del llibre.
No afectaria gens, eh?
Molt bé.
O sigui, que si has llegit la pel·lícula o has vist la pel·lícula de King, ai, de Kubrick, o has llegit la novel·la, la primera de Stephen King, pots seguir amb la continuació i no t'afecta absolutament en res. Ja us ho dic. Només hi ha una pàgina que et sobra, però la resta ho podeu interpretar perfectament. I després, aquesta és la notícia que ja donàvem per segur de quasi tots, però que s'ha confirmat. The Batman, la pel·lícula de Matt Reeves, no comptarà amb Ben Affleck. Oh! Resulta que Matt Reeves, que també n'ha escrit el guió, diu que busca a un actor més jove perquè vol explicar els primers anys de Batman. O sigui, un any o uno en tota regla, segurament. I diu que això, que prescindeix a Affleck. Què?
Un mes.
Sí, sí, sí. Bueno, sap greu per Affleck, però
aquest
bé.
Aquest Batman, sabem si tot i així serà el mateix Batman que interpreta Affleck o...
Ni es confirma, ni es nega, diu que simplement vol explicar aventures un jove Batman.
Total, que no saben i tampoc volen dir res perquè no ho tenen clar.
Exactament. A més, recordem que també diuen que està quasi confirmada la pel·lícula de El Joker en solitari amb el nostre amic,
sí, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Bé, això que, és coherència.
Que per fer-la han marcat, bueno, han creat un segell nou, que és DC Dark.
Recordem que l'última vegada que un univers li van posar Dark no ha acabat molt bé la cosa, eh?
No, no, doncs mira, sembla que volen seguir el camí, no, no sé si bé o malament. Resulta que aquest segell servirà per fer una mica històries fora de la continuïtat, segons ells.
Que no s'acabi enfonsant a la primera pel·lícula, també.
Segurament apuntem cap aquí. Després, aquesta notícia m'ha il·lusionat molt, perquè és una sèrie que jo mirava. Jordan Peele es va presentar als estudis de Disney, recordem que Jordan Peele és el de Déjame Salir, i es veu que es va presentar i va dir que ell tenia una idea per fer una pel·lícula basada en una de les seves llicències, que és ni més ni menys que Gàrgoles.
Home, bé, no?
Gran sèrie, molt d'autora del Batman d'en Bruce Timm, i que estava superbé i és de Disney. I crec que sí, que dona per fer una pel·lícula, vamos, si dona, de sobres.
Molt bé, esperem que surti bé.
Sí, a veure si li deixen... Diuen que en primer moment li han deixat fer un tractament de la seva idea i que un cop ho presenti veuran si aproven o no aproven. Però, home, si ve Jordan Peele, que ha tingut l'èxit que ha tingut amb un pressupost tan baix, deixa que aprovi el nen. Després, tornem a DC. Geoff Johns abandona la presidència de DC Entertainment per centrar-se només a escriure la pel·lícula de Green Lantern Corps. Això no sé si dir que és una bona notícia, una mala notícia o què. Vale que Geoff Johns coneix molt bé el personatge, però no sé, no sé. No sé. Sembla que sigui cansat de tot, ja.
A veure, Geoff Johns, diguem-ho clar, l'han fet fora. Diguem-ho clar, és així.
No és oficial.
No, no, ja, però l'han fet fora i jo crec que aquest home ha de tornar a fer el que millor se li dona, que és escriure còmics. Com a escriptor de còmics, la veritat que se'l troba a faltar i la seva aportació, almenys l'univers cinematogràfic de DC, no sé si ha pogut fer-la o no, però els resultats han estat desastrosos. Per tant, jo espero que torni a posar-se a escriure còmics.
És que, amics, això ho tenim molt clar, no és el mateix escriure còmics que escriure pel·lícules. No. Pot ser bo en els dos camps, però és complicat de ser-ho. Molt pocs. Straczynski, potser en el seu moment, va tenir uns anys durats, però poc més. I Whedon també ho va intentar i mira, entre sí i no. I acabo amb la notícia que portava temps, volguem dir, que bé, em fa molta il·lusió. Ja sabeu que Tarantino farà la pel·lícula 1969, Once Upon a Time in Hollywood, que estarà ambientada amb els assassinats a Manson. També us faig un spoiler. Serà una trama secundària, no penseu que s'entrarà en això, ja us aviso. I de moment s'ha confirmat una mica el repartiment que té fins al moment. Agafeu-vos i, Ignasi, jo et demano que cada vegada que digui un nom coregis, sí, com si fos un partit de futbol.
Molt bé.
Vale, comencem. Margot Robbie.
Ué.
Leonardo DiCaprio.
Ué.
Brad Pitt.
Ué.
Dakota Fanning.
Ué.
James Marsden.
Ué.
Al Pacino.
Ué.
Timothy Olyphant.
Ué.
Emily Hirsch.
Ué.
Damien Lewis.
Ué.
Carl Russell.
Ué.
Luke Perry.
Ué.
Pat Reynolds.
Oh.
Clifton Collins Jr.
Ué.
Tim Roth.
Ué.
I Michael Madsen.
Oh, uap.
És espectacular.
Bueno, espectacular pel fan tarantinesc, no? Per entendre'ns, és a dir, belles Home, glòries...
Perdona, s'ajuntant Leonardo DiCaprio i Brad Pitt a la mateixa pel·lícula.
No, i va Reynolds.
A Reynolds en Carl Russell, o sigui... No,
no. Només falta David Hasselhoff aquí, eh?
No, espera't, a veure. No, no, a veure, jo em trec el barret perquè trobo que és un repartiment molt bo. Alguns tindran paperets molt petits, segurament, però, ostres, quan ho vaig llegir va ser mare meva i encara acaben de començar a rodar. Recordem que encara es pot incorporar gent. Samuel L. Jackson falta per confirmar encara.
Sí, bé, suposem que tindrà algun paperet.
Esperem que sí, perquè si no em cabrejaré molt.
Molt bé, jo ja espero que acabi aquesta perquè comenci amb Star Trek. Molt bé, Jacint, alguna cosa més?
No, crec que us he portat una bona teca aquesta setmana.
Vinga, fantàstic. Doncs a la propera, més.
I tant, fins la setmana que ve.
Adéu. Fake young when we met, everything seemed alright. A children sing on the sidewalk, cut straight through moonlight. I tanquem el programa d'aquesta setmana amb un tema de la pel·lícula Con Amor, Simon, els Bleachers, amb el tema que és Alfie's Song, Not So Typical Love Song. Tampoc és una pel·lícula, una comèdia romàntica típica, i us recomanem molt que l'aneu a veure aquest cap de setmana. Nosaltres ens acomiadem, no és així, Marta?
Doncs sí, esperem que us hagi agradat molt aquest Special Cobra Kai.
Sí, senyor, i la setmana que ve més programa ja regular, però ja molta més informació variada. Jo mateix, l'Ignasi Arbat, m'acomiado.
I jo volia dir aquesta Con Amor, Simon. Sí. Aneu amb els vostres fills i filles.
I tant.
No sé, 9, 10, 11, 12 anys, no passa res, és fantàstica mirar-la tots plegats i plegades.
Correcte. Doncs vinga, una abraçada, fins la setmana que ve, ningú no és perfecte. City and chase bullet holes, that's actually starlight. And in those rare moments, you and I were brilliant.